L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 25 de febrer, destacarem... El reforç dels sistemes de prevenció serà una de les prioritats de la comissió creada pels vessaments de crua al mar. Greenpeace seguirà de prop la imputació als responsables d'Ascó, però encara no ha decidit si es persona com a acusació. El Senat aprova una moció de Convergència i Unió que reclama alliberar els peatges de la AP7 mentre es construeix la variant de l'Aldea. Els pares de Sant Jaume d'Enveja mantenen el pols i preinscriuran els seus fills al centre descartat per ensenyament. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Les funcions de la nova comissió de seguiment del Pla de Protecció Integral del Litoral se centrarà en vetllar pel compliment de les mesures acordades i, especialment, en reforçar la prevenció i la detecció precoç de possibles fuites. La subdelegada del govern, Teresa Pallarès, va dir que es vol garantir que qualsevol incidència tingui un impacte mínim i millorar les gestions entre les administracions competents per agilitzar els protocols d'actuació. Teresa Pallarès.
També en el desenvolupament de la reunió hem posat un èmfasi important no només a les tasques de manteniment, reposició, sinó també un èmfasi important en tots aquells sistemes de detecció precoç per tal de que qualsevol incidència pugui produir el menys impacte possible i es pugui organitzar o agilitzar el fet de contenir i netejar en cas de que sigui necessari.
Una altra de les funcions de la comissió constituïda ahir dijous serà informar de totes les accions amb transparència a tota la ciutadania i especialment al sector pesquer, al turístic i a les organitzacions ecologistes. La nova comissió serà l'encarregada de fer el seguiment i vetllar perquè es compleixi el pla amb què Repsol s'ha compromès a invertir 130 milions d'euros per millorar la seguretat de la refineria de Tarragona i de la plataforma petroliera del... Va assegurar que caldrà esperar a l'actuació de la Fiscalia. Pallarès va remarcar que no es va autoritzar l'ús de dissolvents per a la dispersió del cru per part de les administracions i que, per tant, creuen que no es van utilitzar. L'escoltem.
A mi el que sí que m'agradaria aclarir és que l'ús de dissolvents o de qualsevol tipus d'aquest producte està prohibit sense que hi hagi una autorització expressa per part de les autoritats competents. En cap moment hi ha hagut una autorització expressa de les autoritats, per tant, nosaltres creiem que no s'han utilitzat aquests productes. Per tant, a partir d'aquí, Fiscalia veurà si aquest cas tira endavant o en tot cas han d'emprendre les accions legals que hagin d'emprendre. En aquest cas és un altre camí, diguem, que no em toca a mi.
La nova comissió de seguiment del Pla de Protecció Integral del Litoral de Repsol va estar constituïda ahir dijous a la subdelegació del govern estatal a Tarragona i estarà formada pels delegats del govern a Tarragona i a les Terres de l'Ebre en representació de l'administració catalana, els alcaldes de Tarragona, Salou, Cambrils i Vilaseca i els consells comarcals del Baix Ebre i el Montsià en representació dels municipis afectats, a més de l'autoritat portuària, la subdelegació i representants de la companyia petroliera. La comissió es reunirà cada 3 mesos. L'organització ecologista Greenpeace seguirà de prop tot el procés judicial contra el director i 3 responsables de la central nuclear d'Ascó 1, iniciat per la jutgessa de Gandesa, que el passat dimecres va anunciar que obri diligències prèvies per la fuita de partícules radioactives el novembre del 2007. Tot i això, l'entitat encara no ha decidit si es personarà com a acusació particular o popular en el cas. La nova directora executiva de Greenpeace a Espanya, Miren Gutiérrez, va explicar que estan estudiant quines accions emprendre després de ser un dels principals actors que van denunciar els fets. Per a Gutiérrez, el que va succeir a Ascó és un cas flagrant que demostra el risc de les centrals nuclears i va reiterar el seu rebuig a com es va gestionar tot el procés. L'escoltem.
Greenpeace valora positivamente la iniciativa de la Fiscalía de Tarragona, que ha solicitado 16 años de cárcel para el exdirector de la central nuclear de Ascó y contra otras tres personas. Y consideramos que es un caso flagrante, un caso que demuestra el peligro, el riesgo que tiene la energía nuclear.
La lluita pel tancament de les centrals nuclears serà un dels temes clau durant aquest any per a l'organització ecologista. La recent acció a Cofrentes, on diversos activistes de Greenpeace van entrar a la central, demostra per a Gutiérrez que aquesta és una energia molt perillosa que està subjecte a normes de seguretat que es poden superar fàcilment. La directora va dir que l'organització continuarà sent molt contundent en les seves accions contra les nuclears.
Serveis informatius de MUTE.
La Comissió de Foment del Senat va aprovar ahir dijous una moció de Convergència i Unió que insta el Ministeri a alliberar els peatges d'Amposta, l'Aldea, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar a l'AP7 mentre durin les obres de la variant de l'Aldea de la Nacional 340 adjudicades per Foment i que es troben paralitzades des de fa 7 mesos. La proposta defensada pel senador convergent Joan Maria Roig i transaccionada amb el Partit Popular i Esquerra Republicana de Catalunya va comptar amb els vots favorables de tots els grups excepte el PSOE. Així ho confirmava el senador Joan Maria Roig.
Aquesta moció va ser aprovada ahir pel dematí, vaig tindre jo la possibilitat de defensar-la. Vaig tindre el suport del grup popular, d'Entesa Catalana, del partit dels nacionalistes bascos, del grup mixte i el vot en contra del partit dels socialistes. Ara això ja està aprovat, ja és una realitat, el que passa que lògicament haurem de vetllar perquè l'Estat, el govern de l'Estat, no faci el que fa algunes vegades, que és que mocions o iniciatives aprovades per les càmeres, per les Corts Generals, pel Congrés o pel Senat, després no complixin.
La moció aprovada, a més, reclama de forma explícita que les obres de la variant es reprenguin de forma immediata i urgent. Els pares i mares dels alumnes de Sant Jaume d'Enveja, que el curs vinent han de començar l'ESO, preinscriuran aquest divendres els seus fills a l'Institut d'Escola de la mateixa població, que el Departament d'Ensenyament ha desestimat construir. Segons precisen, tot i que descartada la seva creació, els pares disposen des de fa temps del codi del centre, que els permetria efectuar la preinscripció a la mateixa escola de la població. Els familiars han desestimat la proposta d'ensenyament perquè els 23 estudiants es desplacen a l'Institut de Deltebre, evitant els viatges al Ramon Berenguer IV d'Amposta. Si no s'arriba a una solució, asseguren, no descarten deixar de matricular els seus fills. Així ho deia la presidenta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi de Sant Jaume, Carme Macià.
Los pares apuren hasta demà. Donaran una preinscripció que és la del codi del Col·legi Escola Institut de Sant Jaume, que com lo tenim lo podem posar, i faran la preinscripció al mateix col·legi d'aquí Sant Jaume. Evidentment que, claro, com que no es fa l'escola institut, aquesta preinscripció no valdrà. I automàticament, pues, per força major, perquè estem pressionats, mos tocarà fer la preinscripció, però això no vol dir que després se matriculen, perquè això ho tenen clar, vol dir, pues, farem la preinscripció perquè mos obliguen, però després de la matriculació ja mos parlarem. Si no solucionem el cas, els pares estan disposats, pues, ja a l'últim pas, a l'últim recurs, que ja no és matricular.
El col·lectiu manifesta està disposat a portar fins als últims extrems la reclamació de l'Institut Escola que va aprovar l'anterior govern i que l'actual departament ha acabat descartant per les retallades pressupostàries i dubtes jurídics. Macià explicava que la previsió de 2 línies d'alumnes a Sant Jaume d'Enveja impossibilita el trasllat a Deltebre i reclama el mateix tracte que en els casos de Jesús i Móra la Nova. L'escoltem.
No ho sé si els 23 caben, d'acord? ¿Vale? Però és que si només de que pugin dos línies, com ara està previst de que ja pujaran tot dos línies, és impossible, ja no, ja haurien d'augmentar les línies a Deltebre, si tinguéssim canal allí Deltebre, per augmentar-les allí. Estem en el mateix cas que Jesús i Mora, llavors ens trobem en la mateixa situació i per això volem ser iguals, o sigui que Jesús i Mora els han fet l'escola d'institut perquè no hi havia cabuda, i nosaltres pues, volem tindre les mateixes condicions que tots perquè continuem sent els perjudicats de que bon hem d'anar de la població.
Els pares esperen ara poder reunir-se amb el director general responsable de les escoles públiques del departament i amb la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per fer-los arribar directament els seus arguments i les més de 2.000 signatures per reclamar el centre a la població de Sant Jaume.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Pagesos, cooperatives i molins es reuneixen aquest cap de setmana a Jesús a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, on ja es podrà fer la primera valoració de l'actual campanya. El temporal de vent dels darrers dies va tirar al terra bona part de les poques olives que encara quedaven a l'arbre, ja que, segons el sector, la collita s'ha completat en vora d'un 90%. Segons les previsions del Departament d'Agricultura, enguany la collita a la principal zona productora de Catalunya, el Baix Ebre i el Montsià, es podria situar en els 69,8 milions de quilos d'olives, una xifra qualificada de mitjana des del sector. El que sí que ha estat excel·lent ha estat la qualitat. Els motius que expliquen aquesta alta qualitat és l'escassa incidència de la mosca de l'oliva i la falta de pluges a la tardor. Però la bona qualitat del fruit i l'alt rendiment que se n'ha pogut extreure, un 28% davant del 22% de la campanya anterior, no s'ha vist recompensat per un alça en els preus. Ben al contrari, continua la tendència a la baixa. Així, el preu al productor pel quilo d'olives se situa entre els 30 i els 39 cèntims, la meitat que fa una dècada. Pel que fa a l'oli, es troba entre els 1,53 euros el litre d'oli llampant, de baixa qualitat, i els vora 1,9 euros de l'oli verge extra, segons apunten des del sector. El coordinador del Sindicat d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, adverteix que els preus es troben al límit perquè l'activitat sigui viable econòmicament, una situació que s'arrossega des de fa tres campanyes. La pressió per al pagès cada vegada és major, assegurava Joan Montessó al Diari de Tarragona. En aquest sentit, el sector està ja pendent de la propera campanya, que podria esdevenir desastrosa si als baixos preus se li suma una collita minsa. Unió de Pagesos ha presentat enguany diverses denúncies contra grans cadenes que comercialitzaven oli per sota del preu de cost. Un altre dels problemes amb el que s'han topat els pagesos han estat els robatoris de les collites d'olives. Aquesta era una pràctica que ja s'havia donat al territori, però que s'ha agreujat per l'actual context de crisi econòmica. Els Mossos van detenir un veí de l'Ampolla acusat de diversos robatoris a la zona del Baix Ebre, però els pagesos continuen demanant una major vigilància a les zones rurals. I continuant amb el sector agrícola, hi ha que destacar que el conreu de la garrofa veu amenaçada la seva continuïtat a Catalunya durant els pròxims anys, després d'una crisi que ha situat els preus per als productors a nivells de dècades enrere, al voltant dels 13 cèntims el quilo. En l'origen d'aquesta situació hi ha les massives importacions des del Marroc a preus força més baixos, però sobretot l'oligopoli que exerceixen les principals empreses compradores i transformadores del garrofí. Cal recordar que la llavor que es troba dins el fruit és la base de la millor goma d'origen natural al mercat. La situació ha alertat el sector tant els pagesos com els trossejadors de garrofa i ha moderat també els habituals robatoris de collita al camp. A Catalunya es produeixen anualment unes 4.000 tones de les prop de les 11.000 de tot l'estat, més de 2.200 de les quals provenen de les Terres de l'Ebre. Però ara el conreu corre el risc de desaparèixer per una crisi de preus que està afectant els productors des de fa unes tres campanyes, amb continuades baixes de preus.
Serveis informatius de Mute.
El Partit dels Socialistes d'Amposta prepara per a demà dissabte una festa homenatge per a tots aquells que durant la democràcia han format part de les llistes electorals. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs sí, efectivament, aquest acte es realitzarà demà a Amposta i estarà presidit per Joaquim Nadal, un acte que vol ser també el tret d'arrencada a la precampanya electoral a les municipals del proper mes de maig. Antoni Espanya, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'alcaldia d'Amposta, ens explicava el motiu de la festa.
Efectivament, pues farem un acte de reconeixement a les 8 llistes i les 17 persones que han conformat cada llista des del 1979 a Amposta. Jo sempre dic que Amposta, donar la cara per un partit com el nostre té molt de mèrit, tenint en compte l'historial polític de la nostra ciutat, no? I per tant jo crec que es mereixen un reconeixement, un petit homenatge, i així ho farem. Preparem un dinar a un restaurant d'Amposta per el dia abans de la carxofada, el dissabte 26. Vindrà el president Joaquim Nadal, que actualment és el portaveu del grup parlamentari socialista al Parlament de Catalunya, i volem que sigui una festa del projecte socialista d'Amposta, amb els veterans. Malauradament hi ha gent que s'ha mort, hi ha gent que no viu a Amposta, és difícil contactar amb tothom, però estem preparant una cosa amb molt de carinyo per esperar, bueno, pues fer una miqueta de reconeixement i anar, pues, també aglutinant, fent pinya, pues, també una mica pensant de cara a les municipals per retrobar tota aquesta gent que en un moment donat pues ha donat la cara pel Partit Socialista d'Amposta, i els volem agrair, els dirigents actuals del Partit d'Amposta.
L'acte, en el que s'esperen més de 100 persones, comptarà també amb una projecció d'audiovisuals per recordar i repassar moments de la formació política durant els més de 30 anys de democràcia a l'Ajuntament de la nostra ciutat.
Els Mossos d'Esquadra van enxampar un motorista per conduir a 210 km per hora en un tram limitat a 100 a la carretera C42 a l'altura de Tortosa. Una dotació policial de l'àrea regional de trànsit de les Terres de l'Ebre efectuava un control de velocitat dimecres al vespre en aquesta carretera, al punt quilomètric 6, quan va interceptar la motocicleta circulant a 110 km per hora més del permès. Un cop aturada, els agents van citar el motorista a un judici ràpid per ahir dijous al jutjat d'instrucció número 4 de Tortosa, com a imputat en un delicte contra la seguretat viària per circular amb velocitat penable punible. El conductor és un veí de Deltebre de 33 anys.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar, comentem avui temes relacionats amb l'àrea de medi ambient i ho farem coneixent el contingut d'una iniciativa provinent dels fons socials europeus a través del programa Emplea Verde. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions mediambientals i ho fem per destacar el contingut d'un conveni signat entre el nostre Ajuntament i el Consorci de Gestió de Residus Municipals, un conveni a través del qual, i gràcies al Fons Social Europeu i d'una iniciativa anomenada Emplea Verde, es treballarà per millorar tota la qüestió relacionada amb la recollida selectiva d'escombreries. Una qüestió que als nostres micròfons explicava el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
Que són diners que venen del Fons Social Europeu, en un programa que és Emplea Verde, i d'en això s'intenta d'alguna manera millorar molt el que és la recollida, no? Vull dir, penso que són coses que estan bé. De fet, ja en el tema dels residus, és un tema que ja fa temps que d'aquí el Canal anem treballant, i en aquest cas això va més dedicat als comerços i als restaurants i als restauradors, no? I llavors el que es farà serà que els educadores aniran pels comerços i restaurants, en certa manera, demanar l'opinió, veure les deficiències que hi ha, en què es pot millorar el servei, perquè la finalitat sempre és la mateixa, perquè se recicli millor, no? Sobretot el tema de els restaurants, hi ha molt de l'orgànica, i després també en general, pues, hi ha molt el tema del cartó, i que això d'alguna manera hem d'intentar millorar-ho, no? D'aquí després el que s'ha de fer és un diagnòstic ambiental de tota la comarca per tal de que això, pues, d'alguna manera se pugui regular millor, se pugui millorar, i en tot cas, pues, també que ens baixi d'alguna manera la penalització que anem pagant als municipis, en aquestes tots els municipis, al no acabar de fer bé la recollida selectiva.
Aprofitant el seu pas pels nostres micròfons, el regidor de Medi Ambient destacava també que des de fa unes setmanes es ve fent ja la recollida selectiva a tota la zona d'Alcanar Platja amb l'objectiu d'aconseguir el màxim nombre possible de reciclatge pel que fa a quilos de brossa, sobretot de cara al proper estiu, que és quan habitualment la població en aquesta zona del nostre terme municipal s'incrementa de manera notable.
L'entitat municipal descentralitzada de Jesús comença avui al vespre amb una conferència sobre els canvis de la política agrària comuna en el sector de l'olivera, els actes de la setzena Fira de l'Oli a les Terres de l'Ebre. La xerrada està organitzada per Unió de Pagesos i començarà a 9:15 a la sala Jordi Brull i Martínez a l'edifici institucional de l'entitat municipal descentralitzada. L'obertura del recinte final es farà dissabte a partir de les 10 del matí. Tot seguit, començarà el tast popular d'oli en què els assistents a la fira podran degustar. D'altra banda, 14 establiments d'Amposta participen en les 8ènes jornades gastronòmiques dedicades a la carxofa, que se celebraran fins al 27 de març al pavelló Firal i a partir de les 11 del matí. Els restaurants ofereixen menús que oscil·len entre els 13,5 € i els 35 euros, amb plats com l'arròs caldós amb bacallà i carxofa, el carpaccio de tonyina i carxofa amb vinagreta de mostassa o els bunyolets de carxofa amb romesco. El tret de sortida a les jornades el donarà la festa de la carxofa en què els restaurants oferiran tastets. La gastronomia es completarà amb un mercadet de productes típics, una passejada en carruatge, una ballada de jotes pel grup Paracota i amb rondalles de Guardet lo Cantador i l'animació de Muniato Show. Continuen les sortides a la natura organitzades per la Regidoria de Joventut de l'Aldea. Seto Gallego, des de Ràdio Aldaia, ens amplia aquesta notícia.
Este diumenge 27 de febrer, la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Aldea organitza de nou una nova sortida a la natura, concretament a la Pobla de Benifassà, més concretament al Ballestar. En temes dades, la Lluïsa Benito, dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de l'Aldea.
Pues bueno, este proper diumenge, dia 27, com ja es va parlar en els companys d'això, tornarem a fer una altra sortida a la natura. Hem quedat a les 8 del matí al casal de Jove i agafarem direcció cap a Ballestar, que és un dels pobles que està a prop del poble de Benifassà. I bueno, d'allí arrencarem la ruta i esperem que faci bon dia i que hi hagi molta participació. La sortida està organitzada per l'Ajuntament i col·labora Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Joventut, Casal de Joves, Antena Aldaia i Carlos Carles, que és qui farà la ruta.
La Regidoria de Joventut recomana anar ben calçat, amb roba adequada, portar aigua i esmorzar. El total de quilòmetres del recorregut seran aproximadament d'uns 12,5 km i 3,5 hores aproximadament és el que tardarien els joves aventurers en fer la ruta. Per més informació i inscripcions, encara sou a temps de fer-ho al Casal de Joves de l'Aldea al telèfon 977 45 19 61.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
Primera pedra del Centre de Tecnificació Esportiva de la Piragua de Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
El Govern de la Generalitat i el Consell Català de l'Esport van aprovar la creació d'una base de piragüisme a Deltebre que formarà part del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre i que s'ubicarà a les instal·lacions de l'Associació Esportiva Chinochano. El projecte preveu dividir les noves instal·lacions en dos volums, un per als vestidors, el gimnàs i la sala de màquines, i un segon volum on s'ubicarà el magatzem de piragües, el de muletes, el taller, un despatx i una aula per a una trentena de persones. En total, una superfície de 613 metres quadrats. Un cop solucionats els problemes que han sorgit en la propietat de l'espai, ja que fins ara cap govern municipal havia reclamat la cessió dels terrenys i de les instal·lacions del Club Nàutic, que fa prop de 30 anys que es va construir, demà a les 12 del migdia tindrà lloc l'acte de col·locació de la primera pedra. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Convidar la gent a que vinguin a la primera pedra del Centre d'Edificació de la Piragua, de l'Associació Esportiva Chinochano, que és un projecte que ens ha costat moltíssim, que ha costat moltíssim convertir tot allò en zona portuària, que ha costat moltíssim i molta tramitació legal per a desfer tot l'entorn lligats que hi havia, per a poder tenir també accés i deixar lliure la zona de servitud. En fi, ha hagut molt de cacau, com diu aquí baix, durant gairebé 2 anys, que fa gairebé un any que tenim els diners i que no podíem començar perquè tota la trama legal estava tan embolicada des de l'any 70... dos o tres cap aquí, i després l'any 79-80 es va fer-se una modificació, però no es va acabar mai de fer, i fins i tot no teníem ni la propietat d'allò, no és que l'havien cedit, sinó teníem ni la propietat, no? Al final tot s'ha pogut solucionar, i jo crec que el Xinotxano es mereix un reconeixement popular i un reconeixement de tota la gent del poble que pugui anar a acompanyar-los en aquest dia que comença el seu futur, no? Perquè el centre de tecnificació realment és una inversió de quasi 700.000 euros, és una inversió d'adequar els seus gimnasos, els seus despatxos, tota la zona de musculació, tota la sala de bancs, tot ja a nivell de tecnificació important com poden tenir a Banyoles, i per tant és un salt endavant. I acompanyar-los en aquest dia jo crec que us faria tots molta gràcia.
L'obra adjudicada a l'empresa Vexa suposarà una inversió de 660.978 euros amb 55 cèntims i estarà finançada pel Govern de la Generalitat, el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Deltebre.
La ciutat d'Amposta es consolida com a destinació esportiva turística. Així es posa de manifest en les estades que diferents equips del món, especialment de rem i esgrima, realitzen les seves pretemporades a la ciutat d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs sí, efectivament, durant l'acte d'entrega de subvencions a diferents clubs esportius de la ciutat, l'alcalde d'Amposta va recordar que seran equips de més de 25 països d'arreu del món, els que de moment passaran per Amposta per aprofitar instal·lacions úniques com el pavelló d'esgrima, únic a les Terres de l'Ebre i a la demarcació de Tarragona i un dels únics de Catalunya, o paratges únics i irrepetibles com són el riu Ebre per practicar el rem, precisament una delegació alemanya arribarà aquesta setmana. Ens explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Que inclús, a més, comporta un plus afegit no solament des del punt de vista esportiu, sinó inclús també des del punt de vista promocional i econòmic per a la ciutat, perquè justament al Club Nàutic aquesta setmana tindrem l'estada de 40 remers d'èlit alemanys que estiran aquí a la nostra ciutat durant diverses setmanes, i també han comentat després amb el Club Esportiu Sala Esgrima que la Sala Esgrima aquest any tindrà esportistes tiradors, Sala Esgrima, de 25 països d'arreu del món fent també una estada de preparació de campionats dels seus països. Per tant, és una oportunitat de promocionar la ciutat d'Amposta i a la vegada també representa uns recursos econòmics importants per a la ciutat.
Les característiques del clima de la ciutat, així com de les seves instal·lacions, fan que Amposta sigui una de les ciutats escollides per més equips de rem i esgrima d'arreu del món per preparar les seves temporades i les seves cites esportives, com Olimpiades, Campionats del Món i d'Europa o els Jocs del Mediterrani.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuarem en les properes hores amb aquest sol que es va imposant a bona part del territori, amb algunes boires fins a mig matí i migdia cap a la depressió central i amb unes temperatures molt suaus. Valors negatius els hem d'anar a buscar a alta muntanya. Es pot a la cota 2.500 menys 2 de temperatura mínima, avui també menys 2. A la resta, valors positius també a comarques interiors, amb Mollerussa 1 grau, a la Vall d'en Bas 0, a la Bisbal d'Empordà 10 graus de mínima o a Roses 14 graus. Aquesta estarà la tònica en les properes hores, amb uns valors que van tirant cap amunt, amb unes màximes que avui en moltes poblacions estaran entre els 16, 17, 18 graus, puntualment rondant els 19, 20 graus en algunes poblacions. Per tant, tindrem unes temperatures més aviat primaverals. Demà encara parlarem d'un temps molt estable, de sol al matí, i de cara a la tarda sí que els núvols aniran en augment de nord cap a sud, aniran deixant el cel més ennuvolat a última hora, i ja esperem que arribin les primeres precipitacions de cara a la nit de dissabte a diumenge pel Pirineu Occidental, amb una cota neu entorn als 1.700 metres. De cara a diumenge, cel més ennuvolat, amb nuvolositat més restringida, sobretot al vessant nord del Pirineu, amb una cota entorn als 700-800 metres, i amb aquest sistema frontal el que hem de destacar és el descens de les temperatures. De cara a diumenge aniran baixant, torna el fred, i per tant a partir de la propera setmana tindrem temperatures més aviat hivernals.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Vintè concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. Es convoquen els premis de poesia, narrativa i assaig, amb una dotació de 450 euros als millors treballs i l'accèssit de caràcter local de 90 euros. Termini de presentació d'obres 11 de març del 2011. Per consultar les bases o més informació, trucant al 977 71 70 00. 20è concurs literari Sant Jordi, Vila de Santa Bàrbara. L'art d'escriure. Participa-hi.